Ara sí, la nostra història. Tenint en compte que el proper llibre d'Ignasi Montaner es dirà Ara parlo jo, perquè hi ha algunes coses que l'estan...
No us ho cregueu, eh? No. Tinc en propòsit de fer aquell llibre. Potser algun dia a la vida, però sembla molt
alguna,
difícil.
Algunes coses l'estan tensionant.
Sí, home, quan veus una cosa que no funciona, diu, bueno, que està equivocada i que no costa res arreglar. Haver les dues condicions.
Nosaltres teníem d'entrada una qüestió quan els assenyalàvem aquesta campanya de l'Slow Food que es diu Som el que mengem. Jo tenim al cap de vols dir, espera't que vingui Montaner. I ha vingut a Montaner i diu, això de Som el que mengem no es pot encobrir com una varietat dialectal perquè no és correcte. No? Som el que mengem,
sí.
O som allò que mengem.
Sí. Em temo que l'explicació no serà ni divertida ni d'això, però vaja,
ja passen.
Com a mínim serà curta.
Després de la del xató entenem que no n'hi ha cap de divertida d'explicació.
Doncs resulta que, en fi, tinc entès que alguns dels membres de l'associació posen això al·legant que a les Terres de Lleida, català occidental, es fa servir l'article LO. Lo pare,
això és així,
lo cosí, sí. Aleshores, què? En primer lloc cal distingir entre la llengua escrita i la llengua parlada. En llengua parlada és perfectament correcte dir lo meu pare. En llengua escrita, jo...
Nosaltres podem dir en llengua parlada i que ningú se'ns atabali. Sí. El que dic és el que penso.
A veure, potser no ho he dit del tot bé. En llengua parlada normal. En llengua parlada que intenta ser culta, culta no. I s'entén que la ràdio intenta ser culta.
El que diguis, Montaner.
Almenys això espero, si no malament aneu. Aleshores, bueno, en llengua parlada...
De col·loquial.
Col·loquial, sí, exacte, la paraula és aquesta. La llengua parlada col·loquial, els de Lleida poden dir perfectament lo meu pare, exactament de la mateixa manera que els de Mallorca poden fer servir l'article salat, sa meva mare. Aleshores, això és així. Fent una mica la màniga ampla, podíem dir que, donat que col·loquialment es pot dir lo meu pare, amb usos semicultes, com és això de som el que mengem, que no és cap obra científica ni res, sinó que més o menys reflecteix la llengua popular, es podria fer servir també. Però aquí hi ha una pífia, que és que el que es diu lo en català occidental és l'article, lo pare, i com diu la frase,
som el que mengem.
Som el que mengem, aquest lo no és article, és pronom. I en terres occidentals el pronom aquest és el.
D'acord.
Hauria de ser
en terres
el...
occidentals i orientals.
Sí, a tot arreu.
Per
tant, doncs és una equivocació, diguem-ne gramatical, de passar-se de llest en gramàtica, que clar, vull dir, se n'ha de saber, igual que un enginyer de saber d'enginyeria i un locutor de ràdio de saber de locutor de ràdio.
Batu a l'olla. O sigui que millor no fer servir aquesta expressió tal com...
No ho accepto. Molt bé.
Segona qüestió. La plaça de Vallpineda.
La plaça de Vallpineda, a veure, a mi em va arribar la notícia de que havien de dedicar una plaça a aquell senyor que es diu...
Sitjar, exacte.
Com que teòricament estic en fase de transició, però sembla que es recompondrà la comissió de toponímia de la qual formo part i que la cosa està a punt ja de caure, aleshores em vaig interessar...
De caure
el nomenament.
Entesos.
Perquè segons em van dir l'Ajuntament, i suposo que tenen raó,
hi ha interès en continuar.
Jo d'això no hi entenc. Van dir que quan canvia el règim o d'això cessen tots els càrrecs nomenats, no? Aleshores calia...
Diguem amb el canvi de legislatura.
Exacte.
Això del calia... règim ha quedat, oi?
També. Calia renomenar-los.
Sí,
i encara
i per tant
s'ha
de produir aquest...
Molt llarg, 6 mesos quasi bé, o no, i sembla que la cosa està... Per tant, interessant en aquesta qüestió, em vaig informar a l'Ajuntament a veure què passava. Ja m'han dit que l'Ajuntament d'aquest tema no en té la més mínima notícia. Que el nom no ha estat aprovat, que el nom no és oficial i que, per tant, que el nom legalment no existeix. Aleshores, clar, jo entenc que és un acte... No és el primer que es fa a Vallpineda, eh? Vallpineda se'n va fer un altre, hi ha una altra plaça d'una altra persona que també és dedicada a un d'aquests que va actuar molt a Vallpineda i que també porta el seu nom. Respecte a això, aquest nomenament, dius, home, l'home s'ho mereix. A veure, hi ha un reglament per donar noms als carrers i places de Sitges. Reglament aprovat pel ple de l'Ajuntament de la legislatura, queda bé això, legislatura anterior.
Sabia que ho diries correctament, oi?
Un dels elements és que per evitar que es donguin noms d'això a persones que en un moment determinat sonen molt i que són de profunda amistat dels governants del poble i que el dia que es moren, l'any següent no se'n recorda ja ningú. Per evitar això...
I suposo que greuges comparatius amb persones que també puguin fer valer, que han fet moltes coses i que tal.
I també persones vives que diuen sí, perquè jo no. Uh-huh. I entre persones vives els problemes poden ser molt grossos.
Sí, esclar, entre les mortes.
Les mortes no reaccionen. Aleshores, donat això, dintre del reglament, repeteixo, aprovat pel ple de l'Ajuntament, s'estableix que no es pot donar nom de carrers ni places a persones vives i que quan es moren s'ha d'esperar com a mínim 5 anys, perquè també passa que en un moment d'emoció una persona que mor d'un accident, o el Kennedy exemple, tot el món en va ple i tal, i amb el pas dels anys és, bueno, aquest senyor va ser lamentable que morís d'aquesta manera,
però els anys en relativitzen el fet i aleshores hi ha més possibilitat d'analitzar-lo com cal.
Aleshores, per això es diu que s'esperi 5 anys i passat això se li dona el nom.
Com els drets reals, 5 anys.
Considero que el nom donat a aquesta plaça, respectant el senyor aquest, que no el conec i que suposo que té tots els mèrits perquè li doni la plaça, és un nomenament que no correspon, i que, torno a dir, l'Ajuntament no l'ha aprovat. L'han donat als veïns de Vallpineda pel seu propi compte. Jo trobaria molt bé que amb aquest senyor i a l'altre que no anomeno li dediquessin doncs una placa, un monument a la plaça. Això ho trobo molt bé, però no que posessin el nom a la plaça. El nom a la plaça s'ha de fer amb una certa racionalitat. Hi ha gent de Sitges, la comissió que ara renaixerà, tenim una llista de noms,
candidats possibles,
de noms proposats, després proposats amb insistència i amb instàncies, que estan esperant lloc, i llavors arriba un senyor que passa per un cantó i que li donen el nom. Torno a dir que no ho trobo bé, però...
Bé, doncs només volíem trobar una explicació, perquè ens va sorprendre en el seu dia, i a part els veïns de Vallpineda demà seran aquí i explicaran, senyor Sitjà també, o sigui que tots plegats, el que no sabíem és exactament l'encaix de l'acte en si, del significat d'aquest acte amb la normativa existent, no? Doncs ara, ja tenim aquesta explicació.
Vull fer constar pels veïns de Vallpineda pel senyor Sitjà que serà aquí, que respecto la seva decisió,
això està claríssim.
Perfecte, que la persona em
i que una cosa no té res a veure amb l'altra.
Exacte, que no té res a veure amb... I torno a dir que hauria estat exactament el mateix posar-li un monument, un monòlit o una cosa així, i que hauria fet el mateix efecte sense saltar-se la normativa.
D'acord. O sense que pugui trobar-se ara una situació, diguem-ne, anormal des del punt de vista de la normativa. Doncs bé, dit això, on ens havíem quedat i per on seguim? Perquè ha estat un inici d'aquests, oi, fulgurats. Ja no li he tret el tema de Jafre, perquè dius, tornarem a petar.
Què passa amb Jafre?
No, res, allò del... És igual.
Si vols, jo.
No. Crec que amb dos plats d'entrada ja n'hi ha hagut prou.
El deixarem per un altre. Si no, hi hauria una indigestió.
Per això mateix dic, una inflació de...
No convé la indigestió.
No convé. I més en termes de toponímia, que després sempre feixa. On ens havíem quedat?
Molt bé, ens havíem quedat, ens passejàvem per Baix Amar. Estàvem intentant parlar de la història dels fets que havien passat als diferents carrers de Sitges. Havíem baixat pel carrer d'Espanya, pel torrent, havíem arribat a baix de tot, havíem deixat a la dreta l'hotel Suburb i ens anàvem cap a l'esquerra.
D'acord.
Que fins a sota la punta. Llavors resulta que ja vam dir l'altra vegada que tot aquest tros, com que és un tros que està molt a prop del poble, que és molt freqüentat, ha tingut multitud de noms. Vull dir, sempre que quan no hi havia prou carrers, miraven de ficar en calçador un nom a Baix Mar. Un dels noms que sí que ha funcionat i que és popular i que em sembla que ara és oficial i tot, és el nom de la Fragata. La Fragata era el vaixell de guerra que hi havia a Sitges en el segle XVI i XVII, que segons les històries es va cobrir de glòria en diverses ocasions. Jo no m'imagino els sitgetans amb una barca tirant trets i matant moros, i que penseu que sí, eh? Vull dir, en aquella època...
No, vols dir que això de cobrir-se de glòria no era una expressió irònica?
No,
veritablement...
No. Es va cobrir de glòria i en fi, però d'una manera una mica poc sitgetana, penso jo, almenys poc sitgetana actual. Però això és curiós, no sé si ho he dit alguna altra vegada, que correspon al concepte que tenien els forasters que viatjaven per Catalunya en el segle XVI, XVII i XVIII. En el segle XIX es va acabar a canviar el tema. Els viatgers que viatjaven per Catalunya deien que los catalanes son gente feroz, siempre pronta a sacar los cuchillos. Actualment,
això en el segle XVI, XVII i XVIII.
Sí, actualment els catalans som gent pacífica, tranquil·la, eh? Vull dir, no ens barallem amb ningú, ens trepitgen i encara somriem, no? Vull dir, de manera que ens xoca moltíssim.
Sí que has vingut armat avui, sí.
Ens xoca moltíssim que diguin això, però en aquella època deu ser veritat, perquè ho deuen tots, sense
tots.
Cap excepció. Gent hostil, aspra, sempre prompta a treure les armes.
D'acord, o sigui que les cròniques de l'època descrivien els catalans d'aquesta forma.
D'aquesta manera, i per tant suposo que els sitgetans a la mateixa època eren també d'aquests belicosos.
O compartien aquesta...
Muntats a la Fragata, patapim, patapum, i a matar moros, i per cert que alguna vegada van conquerir algun vaixell moro, i la vinyeta hi va haver durant bastant temps una d'aquestes llargues banderes que tenien els turcs, i és això, els turcs tenien unes banderes llarguíssimes penjades dalt del pal que arribaven fins a la coberta quasi bé, no? A la catedral de Barcelona n'hi va haver alguna durant bastant temps. Doncs aquí al Vinyet també n'hi va haver una caçada o agafada pels de la Fragata amb un barco de moros, de manera que vull dir que la cosa sí que era veritat, no? Llavors, aquesta Fragata, que era més o menys desmuntable, vull dir desmuntable en el sentit de que el pal es podia treure i posar pla, durant bastant temps es guardava, quan no era època de sortir a fer la guerra, es guardava a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament. La planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament és exactament a la raconada de la Fragata. Encara hi ha un restaurant o...
Sí, la Fragata, precisament.
La Fragata, exacte, sí. Va dir-ho, però no estava segur. El restaurant La Fragata, que toca les roques del d'això,
sí.
En allà, abans de la casa que hi ha actualment, hi havia la casa del doctor Robert. Allà hi havia una casa, que totes les fotografies des dels anys 50 i començaments dels 60 encara s'hi veus, una cara molt especial, amb un frontó allargat a dalt, i surt a totes. I el doctor Robert la va fer tirant a terra, o potser ja s'havia enderrocat per aquesta alma, una casa que hi havia abans, que pel cantó de mar donava mar, pel cantó de la Fragata,
sí.
I pel cantó de terra donava el carrer Major, a Can Badia. Aquella casa que hi ha a Can Badia, que amb un dels balcons hi ha un escut de Sitges,
sí.
Aquella era la casa de l'Ajuntament, perquè els senyors, la Pia Almoina, tenien el castell. En canvi l'administració, diguem-ne, local era allà, que era una casa
via... És a dir, que la casa connectava des del carrer Major fins al capdavall.
Sí, és a dir, jo m'imagino, suposo que era així, que era una casa que per la banda de la Fragata era molt alta,
sí.
I pel carrer Major
està clar,
i per tant, doncs,
però és a dir, feia tota la llargada del carrer Nou, aquella casa.
Sí. Bueno, potser pel cantó de la Fragata no és tan llarg el carrer Nou. No sé.
Sí, però el que està clar era la mateixa casa que hostenjava la Fragata a la planta baixa, la que sortia pel carrer Major a l'altre costat.
Exacte, era la mateixa.
D'acord.
Jo no me l'imagino que també en la Constitució
no, perquè és clar.
Dues cases una al costat de
l'altra, el
però els plànols són claríssims, eh? Els plànols el marquen claríssimament d'aquí fins aquí. I llavors, com deia, a la planta baixa hi havia un magatzem, unes arcades, i en allà es desmuntava el pal de la fregata i la fregata es ficava dintre. La fregata era, es movia vela i rems. I des de llavors s'ha conservat el nom de la fregata i el nom de la fregata segueix existent fins ara.
Sense que hi hagi, em sembla que no hi ha cap placa.
No.
I que no?
No. De placa que digui...
Que digui la fregata.
Sí, la fregata, no.
O plaça la fregata, alguna cosa.
Sí, sí. No. Per cert que el nom exacte no sé quin pugui ser. No sé si plaça... Antigament, d'allò... Antigament vull dir fa poc. Abans, al final, en temps de la República. Es deia Glorieta.
Glorieta,
perquè no era una plaça tan gran. Suposo que molta gent recorda que el mar arribava quasi, hi havia el que tothom diu el muro. El muro és curiosíssim.
Que s'admet des del punt de vista col·loquial.
Sí, home, col·loquial, tot el que vulguis.
Perfecte.
Doncs tota la gent quan veu una postal que hi ha al mar fins allà i
diu el muro.
Mena, diu, mira el muro. Doncs aquest muro hi havia fins allà i per tant no arribava ni a plaça. Era un trosset d'això, era
petit.
La Glorieta, i va ser Glorieta de dos que es van sublevar a Jaca i va tenir diferents noms. I després de la guerra...
Però des del punt de vista popular
sempre ha sigut la fregata, sí. Bueno, llavors ara anem, tornem endarrere des de la fregata fins al carrer d'Espanya. Aquest carrer en el segle XVII se'n deia carrer de Mar. No era pràcticament cap carrer, era una mena de franja estreta entre la sorra i les cases de primera línia de mar, però vaja, se'n deia carrer de mar. I aleshores, més o menys cada casa, com aquí Sitges ara no hi estem acostumats perquè està urbanitzada, però antigament les cases s'arreglaven el seu tros de vorera i això. Doncs la carretera del Minyet encara passa, hi ha cases que tenen vorera i la següent no, i, doncs, això passava exactament a Mar. Aleshores hi havia un pas que cada casa s'arreglava com podia.
D'acord.
Llavors el 1858 el poble ja va decidir que allò ja no feia lleig i va decidir fer una vorera, van arreglar una vorera. Per la mateixa època, més o menys aproximadament, van arreglar tot el passeig. Van arreglar tot el passeig plantant-hi arbres i posant-hi uns bancs. I segons diuen les cròniques va ser un treball de tot el poble, és a dir, la gent anava allà, picava pic i pala, treballava i d'això. En aquells temps l'Ajuntament no estava per gastos. L'any 1881, ja sé que això d'anar dient dates és molt avorrit, però s'obliden les dates i queda la idea. Doncs s'hi van plantar arbres. El 1896 s'hi van palmeres, es van portar d'Elx, l'Eco, que en aquella època ja funcionava, i a més aquesta idea era de gust de l'Eco, l'Eco i el Baluar, dos, quan una cosa era el seu gust, tots els elogis, i quan una cosa no els agradava, deien coses gruixudes. Bueno, doncs en aquest cas, les palmeres d'Elx eren del gust de l'Eco i en fa els grans elogis, que avui arriba un carregament, van arribar per mar, carregament de palmeres d'Elx i tal. Llavors, tot aquest tros de carrer que, torno a dir, que se'n deia carrer de mar oficialment i que popularment, com ara, se n'ha dit sempre la Ribera,
sí.
O també amb un conjunt de paraules que no és gaire corrent, però a Vilanova em sembla que també hi és, a Baix a Mar.
Jo diria que aquesta és la denominació més genèrica i més
sutil.
Anem a Baix a Mar.
I això de Baix a Mar amb un guió entremig, Baix a guió mar. A guió mar, és un nom.
És la frase feta, és la locució.
És un nom propi, ja és un topònim.
Perquè el passeig de la Ribera defineix el passeig de terra.
Sí.
D'acord. El carril pels automòbils...
Sí. No ho sé. També deu ser passeig de la Ribera, no? I em sembla que és una mica al revés del que dius tu. El passeig de l'Automòbils és el passeig de la Ribera i la plataforma elevada no té nom, cosa que no ha sigut sempre, com veurem. Diria.
Vaja.
Diria,
O sigui, el passeig de terra no té nom.
Sí, la part elevada.
La part elevada, la part, del passeig de terra.
Actualment no té nom.
Actualment no té
fins
nom.
Fins a l'any 36 en va tenir 3 o 4. Ja sortirà.
Però és a dir, el passeig de terra fins a arribar al pícnic, abans de començar el passeig marítim, sí, fins a arribar a l'Avinguda de Sofia, sí, no té nom.
Em sembla que no.
No, no, et pregunto.
No, a mi em sembla que
no. Res, perquè després no, no, de la Baixa Mar i el passeig de la Ribera, però esclar, podem dir passeig de la Ribera d'un lloc que és vial d'automòbils?
Sí, sí, com un carrer normal,
no, no,
el passeig de Vilafranca, mira si em passen d'automòbils, passeig de Vilafranca, sembla. Però vaja, això és una opinió, eh?
Hem sembrat el dubte.
És una opinió, clar, això, ara no dormiré.
Home, com si ho fiques a la llista de la comissió de toponímia.
el que
sí pots assegurar és que el passeig de terra fins a arribar a l'Avinguda de Sofia, sí, ha tingut noms...
Sí, 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 sí.
No,
ja ho veurem.
Noms
diversos. Des del 1900 al 1936, Amanta.
Amanta.
Va tenir de noms.
Bueno. Amanta. No estem aquí encara, estem en tota aquesta zona.
Sí, llavors, a la part del passeig, de la Ribera, diguem-ne així, entre l'Avinguda Subur, de la Subur, que no m'equivoqui. Ahir, l'Avinguda Subur. L'Hotel Subur.
L'Hotel Subur.
L'Hotel Subur. I el carrer d'Espanya,
sí,
que no era pròpiament la Ribera, que era una mica més cap enllà, que ja no era carrer, perquè d'això... Això se'n va dir durant bastant temps carrer de Sant Salvador d'Horta. Carrer de Sant Salvador. I més completament, carrer de Sant Salvador d'Horta. El per què no ho sé, no sé el d'això. Això era en el segle XVIII, en el segle XVIII. L'única idea que se m'ocorre és que Sant Salvador d'Horta, que era un sant que actualment està una mica oblidat, però que va tenir molta fama a Catalunya per miraculós, doncs va ser santificat, canonitzat en el segle XVIII. I aleshores, possiblement, amb el fervor de la canonització i tenim un nou sant i tal, se li va donar aquest nom. No se m'ocorre cap altra raó perquè pugui ser. Aquest carrer era on, ja era una mica fora poble, no era ni el carrer Sant Pau, sinó era més cap enllà, allà és on treballaven els boters. Durant temps, ja llegirem algun tros, si no avui el dia que ve, un tros del sitge dels nostres avis de Marencià Roig, el carrer, durant quasi bé dos segles, un segle i mig, a Sitges hi va haver, com és evident, un gran comerç de vins, no? De vins i sobretot de malvasia i també de licor d'aiguardent, no? Aleshores això necessitava que s'obriguessin botes per enviar els productes a Amèrica, principalment també a Espanya, però principalment a Amèrica. I aleshores tot aquest tros, des del carrer d'Espanya fins al carrer de l'Avinguda Sofia, hi treballaven boters, que tenien magatzems, que estaven associats, que tenien un magatzem propi, que en deien la piperia. Una pipa és a part de la de fumar,
sí, sí,
és també una bota, una bota, en deien la piperia. I aleshores doncs treballaven allà. Em sembla que ja vaig explicar, si ho vols el torno a explicar, un curiós miracle de Sant Salvador d'Horta, miracle lingüístic. Com que ja no te'n recordes,
no.
El torno a explicar.
També em faig gran, però bé, en fi, potser quan comencis diré, mira, és d'allò.
Si tu em fas gran, puntos suspensivos. Doncs bé, ho vaig explicar, però com que és divertit i curiós, el torno a explicar. I a més,
no direm que no a quelcom que ens diverteix.
És d'una gran profunditat sociolingüística.
Ara ha quedat millor que un principi, encara.
Bueno, resulta que el sant aquest vivia a l'Horta de Sant Joan, allà a les Terres de l'Ebre, a l'Horta de Sant Joan, hi ha un cineu urbà del poble, el poble d'en Picasso, va allà a pintar també, hi ha un gran... a les afores, des del poble es veu, hi ha una vall entremig, hi ha un gran monestir a l'altre cantó. Allà vivia Sant Salvador, per això li deien Sant Salvador d'Horta de Sant Joan. Aleshores aquest senyor estaven allà, pues, com altres sants, doncs, procurant passar desapercebut, suposo, però no podia, perquè se li presentaven gent cada dia amb un allà, escolta que el meu fill, escolta que la
sol·licitant
meva
mare, miracles.
Sí, sol·licitant miracles, i el pobre home els havia de fer. I entre els miracles que va fer, i consta per escrit, no és una llegenda això, està un escrit de més o menys de l'època, el segle XVII, van venir uns bascos.
Ara començo a recordar. No me'n recordo del tot, però sí, això dels bascos sí que m'ha cridat.
Maria uns bascos que tenien una filla que era muda. I li van anar al sant que a veure si els hi curava. I el sant, doncs, va fer-ho. Va curar la nena basca. I el problema va ser que aquella nena va començar a parlar i va començar a parlar en català. I llavors els pares es van espantar, escolti, però si anem allà al País Basc, allà el català no l'entén ningú, si aquesta nena només entén i parla el català no farem res. Vull dir, i el sant, d'aquella prosopopeia que tenen els sants, els hi va dir, no us preocupeu, confieu en mi, marxeu cap al País Basc que tot s'arreglarà.
I quan van arribar al País Basc?
I van arribar, suposo que van passar per Lleida, per Fraga, quan van travessar Fraga, la frontera lingüística, sí. Aquella nena va començar a parlar basc. Cosa que té, torno a dir, una gran profunditat sociolingüística. Tothom ha de parlar en la llengua del país en què es troba. Sigui basc, sigui castellà, sigui andalús, sigui francès. Aquella nena, com que estava a Catalunya, parlava català. I quan va deixar d'estar a Catalunya, va deixar de parlar català.
Home, dono per segur que si hi hagués aquesta facilitat del domini de la llengua, només travessant els límits territorials, segurament tothom estaria d'acord amb aquest plantejament.
Ja, però això, clar, només ho fan els sants.
Només ho fan els sants. Per acabar, només per apuntar-ho, la denominació de carrer Espanya, quan va ser?
A veure, el carrer d'Espanya... El carrer d'Espanya, doncs, va ser cap...
Així, números grossos.
A principis del segle XX.
D'acord.
A principis del segle XX. No recordo...
És a dir, relativament
em
recent.
Em sembla que ja ho vaig dir-ho, però com que tinc mala memòria, ara no ho diria. Vaja. I, curiosament, en un excés d'entusiasme patriòtic, el senyor de la fàbrica de Can Bota, un dels Botes, va demanar, quan ja hi havia el carrer d'Espanya, que a la plaça de davant també se la digués plaça d'Espanya en honor de la pàtria comú de tots els espanyols. Si no va dir això, va dir una cosa semblant. I aleshores, actualment tenim dos repetits
la plaça d'Espanya i el carrer d'Espanya.
El senyor Bota.
Vaja, por Dios.
Aquest senyor Bota.
En canvi, tenim...
Hi ha uns jardins de Can Bota.
Sí, però això ja no és culpa seva.
No.
Ah, anava a dir, però a veure si ficarem totes les culpes, a part de l'avinguda de Rossinyol. Oi? Hi ha una plaça de Catalunya, però no tenim un carrer de Catalunya?
No, aquí no, que jo sàpiga, no. Només hi ha la plaça de Catalunya.
Només hi ha la plaça...
No està repetida, que
no,
ja
no,
està
no,
bé.
No, no, però
ja,
això ho dic
ja
ara.
Bé, no, no.
11:42 minuts. No es podran queixar avui, que hi ha hagut una mica de tot. Queden coses pendents, però també la vida és llarga i tindrem ocasió de ficar-nos-hi. Ignasi, gràcies.
De res.
Fins d'aquí un mes.
Molt bé.